Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 25 d'agost. Casal de setembre, alcem la cala. Comencem així l'informatiu. Des del Centre Esportiu Municipal d'Aigua, el SEM La Cala i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha preparat una proposta esportiva i educativa per aquest mes de setembre. El casal de setembre començarà el dia 1 i s'allargarà fins al 9. Els nens i nenes de 4 a 11 anys podran realitzar activitats vinculades a l'espai d'aigües del complex, a les manualitats, entre moltes altres coses, de 9 a 1 de la tarda. Escoltem el gerent del SEM, Martí Vivancos, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
Acabem, diguem, seria el dia 31 d'agost, finalitzem, diguem, el que seria el casal durant el mes d'agost i reunirem fins al dia 12, donem continuïtat precisament per donar servei, doncs, a una necessitat, diguem, nova que és donar atenció als nens amb aquesta gairebé, aquesta primera quincena, doncs seria fins que comenci l'escola, i que naturalment doncs, els propis pares tenen un problema de dir com donem atenció als nens fins que comença el període escolar, no?
Pel que fa als preus, s'ha intentat, segons els organitzadors, donar una oferta assequible. De fet, el cost és de 35 euros pels empadronats i 45 pels no empadronats. Tots els interessats poden inscriure's o sol·licitar informació al Complex Esportiu Municipal d'Aigua. També es pot informar-se a través de la via telefònica al 977 10 38 97 o via e-mail al semlacala@semlacala.cat. Comencem el bloc comarcal per projecte de construcció del parc eòlic dels Pesells. Les al·legacions pretenen frenar la declaració d'utilitat pública del parc, un dels últims tràmits abans de sol·licitar la llicència d'obres. La immensa majoria d'aquestes mateixes persones, entitats i administracions ja van presentar el mateix tipus d'al·legacions ara fa 2 anys, abans que la Generalitat aprovés la reducció de la potència de la central eòlica i modifiqués, per tant, el projecte inicial. Davant d'això, la promotora Fer Energies Renovables ha tingut que sol·licitar de nou la declaració d'utilitat pública per a 10 dels 17 aerogeneradors previstos en un inici, un tràmit publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 14 de juliol que porta implícita l'ocupació urgent dels béns afectats i l'acceleració del procés expropiatori. El portaveu de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, Xavi Fortuño, explica ahir al Diari de Tarragona que la majoria d'al·legacions s'han basat en un model tipus elaborat per l'entitat proteccionista, on es defineixen 5 punts principals per oposar-se a la petició de la promotora. El document argumenta que la declaració d'utilitat pública s'oposa a la voluntat del poble d'Horta, expressada en consulta popular el 2008, i que no pot aprovar-se un tràmit d'aquesta mena. Les al·legacions també han rebut el suport dels empresaris i el Consell Comarcal del Matarranya, preocupats per la implantació massiva de parcs eòlics a la veïna Terra Alta. El nou govern de l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, format pel PP i el PSC, i encapçalat per l'alcalde popular José Antolí, també ha presentat al·legacions en contra. El martes d'això, l'alcalde va avançar ahir al Diari de Tarragona que en els propers dies es reunirà amb la cúpula del seu partit a Catalunya per a mantenir una reunió amb la Generalitat i conèixer l'estat real de la tramitació del parc i les possibilitats d'aturar-lo. I de l'energia eòlica a la nuclear, perquè el PSC demanarà explicacions al govern sobre la disminució en la generació elèctrica de la central nuclear d'Ascó. El diputat del PSC per Tarragona, Xavier Sabaté, ha assegurat aquest dimecres que el grup socialista demanarà explicacions al govern sobre la inexplicada disminució de potència dels 2 grups nuclears d'Ascó. Sabaté ha explicat que les preguntes al govern aniran en la direcció d'esbrinar si el govern coneix les raons d'aquesta disminució de potència, si n'ha fet un seguiment i si es deu a l'augment de temperatura de l'aigua del riu que n'impedeix una correcta refrigeració. Hi ha ja ha manifestat que si fos aquesta la raó, voldria saber si això pot comportar la necessitat d'una segona torre de refrigeració que s'afegiria a l'actual, que ja es va construir pel mateix problema. El diputat socialista ha recordat que la nuclear d'Ascó està pendent de la pròrroga d'autorització de funcionament que el mes d'octubre ha de decidir el govern de l'Estat i que el PSC és partidari d'esperar a saber quin és el resultat de les proves d'estrès a les quals s'estan sotmetent totes les centrals d'Europa. I anem ara cap al Delta de l'Ebre. Les obres de restauració i gestió de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada al Delta de l'Ebre començaran després de l'estiu. L'actuació, emmarcada en un projecte LIFE, té un cost superior als 3 milions d'euros i es farà quan acabi la temporada de nidificació dels ocells que habiten en aquests espais naturals. Mentrestant, els responsables de l'actuació mediambiental enllesteixen els treballs previstos de connexió hidrològica per iniciar la millora d'hàbitats. També es duen a terme mostrejos de peixos, censos d'aus i controls de la qualitat de l'aigua. Així mateix s'ha habilitat un tancat d'aclimatació per a les 20 tortugues de l'estany que seran reintroduïdes a l'Alfacada. Un cop arribin els permisos sol·licitats, en les properes setmanes els tècnics iniciaran el gruix d'actuacions previstes. En el cas de l'Alfacada, dins del terme de Sant Jaume d'Enveja i tocant a la desembocadura del braç de Mingjor, el projecte contempla condicionar la xarxa hidrològica construint un canal que el connectarà amb la llacuna. En la mateixa línia, l'execució de les actuacions potenciarà les zones de nidificació de gavines i xatracs al Salobrà, convertirà arrossars en uns sistemes de llacunes costaners i boscos de ripera i construirà un observatori ornitològic obert al públic. Pel que fa a la tancada, el terme municipal d'Amposta, a la tardor, està previst desmuntar les instal·lacions de l'antiga piscifactoria per tal de regenerar les zones d'aiguamolls i llacunes. Concretament, la zona més al sud s'interconnectarà amb la badia dels Alfacs i es protegirà la colònia del Fartet existent. L'actuació a la part nord de la piscifactoria serà més selectiva, eliminant alguns trams de dics i connectant bases amb l'ànim d'afavorir illes i per a la nidificació d'aus de gavines capblanca i xatracs a la zona de les antigues salines de Sant Antoni, on es construirà un observatori i s'eliminaran alguns accessos terrestres. Una altra actuació important és el soterrament de la línia elèctrica aèria i l'eliminació de les línies que no s'utilitzin. I del Delta anem cap a la Terra Alta. Gandesa obrirà l'arxiu comarcal abans d'acabar l'any. Gandesa preveu poder obrir l'arxiu comarcal abans que acabi l'any. Així ho ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde convergent Carles Luz, que ha explicat que el pròxim mes de setembre enllestiran l'acord de gestió de l'equipament amb el Departament de Cultura i el Consell Comarcal de la Terra Alta. Luz ha explicat que l'anterior consistori va decidir assumir l'obra de l'arxiu sense buscar la implicació de l'ens comarcal i que ara es troben amb un equipament magnífic i acabat que ha costat prop de 2 milions d'euros i que només falta obrir. Luz va explicar que una de les primeres gestions que s'ha fet com a alcalde va ser amb Cultura per resoldre l'obertura de l'arxiu i evitar el tancament de la biblioteca comarcal. Tot i que encara estan treballant en l'esborrany del conveni per a la gestió de l'arxiu comarcal, Luz va explicar que serà un acord a tres bandes: Ajuntament, Consell Comarcal i Generalitat. I en l'àmbit provincial parlem avui del corredor del Mediterrani. La patronal Confederació Empresarial de la província de Tarragona, CEPTA, ha demanat al Ministeri de Foment que confirmi quan es licitaran els primers trams del corredor del Mediterrani, dels trams València-Castelló i Castelló-Castellbisbal, que s'havia anunciat que podria ser a partir de la tardor. El president de CEPTA, Antoni Belmonte, ha recordat que la connexió ferroviària d'ample europeu del port és una prioritat estratègica pel territori. Belmonte ha assegurat que la infraestructura permetrà a Tarragona competir amb la resta de mercats europeus. El president de CEPTA ha assegurat que el corredor del Mediterrani no tan sols suposa un nou i potent escenari per fomentar l'intercanvi comercial d'àmbit internacional, sinó que també és una poderosa eina de reforç de les relacions entre els diferents punts de la costa mediterrània. mediterrània, principalment pel que fa al sector turístic, comercial i industrial. Durant el mes de juliol, la Confederació Empresarial ja va remetre diverses cartes al ministre de Foment, José Blanco, al vicepresident de la Comissió Europea i responsable de transports, Siim Kallas, i al director de la xarxa transeuropea de transports de la Comunitat Europea, Jean-Enric Paquet. Recordant-los la necessitat estratègica d'una infraestructura com el corredor del Mediterrani. Repassem l'actualitat d'aquest dijous en forma de titulars. Casal de setembre, alcem la cala. El casal començarà el dia 1 i s'allargarà fins al 9 de setembre i poden participar els nens i nenes de 4 a 11 anys. En l'àmbit comarcal, avui hem parlat d'energia. Horta entrega 500 al·legacions contra la central eòlica dels Pesells. Propietaris, veïns i l'Ajuntament volen evitar la declaració d'utilitat pública del projecte eòlic. El PSC demanarà explicacions al govern sobre la disminució en la generació elèctrica de la central nuclear d'Ascó. La restauració de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada començarà després de l'estiu. Gandesa obrirà l'arxiu comarcal abans d'acabar l'any. I en l'àmbit provincial, SEPTA demana a Foment que concreti quan es licitaran els primers trams del corredor del Mediterrani. I fins aquí l'actualitat local d'aquest dijous. El control de so ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Ja saben que poden continuar sent informats de l'actualitat local a través de les ones al 107.3 o a través d'internet a www.amellamar.cat/lacalaRTV. Moltes gràcies per la seva atenció.